els podcasts de Ràdio Estel.
Àngels, amb el suport de la Fundació Llegat Roca i Pi.
Pels carrers de les nostres ciutats trobem un trist i preocupant fenomen, les persones sense sostre. Aquesta realitat ens recorda que encara queda molt per fer en matèria de justícia social. Les raons que porten a aquesta situació són diverses i sovint complexes, des de problemes econòmics fins a trastorns de salut mental. És imperatiu que, com a societat, posem tots els mitjans possibles per abordar aquesta qüestió, proporcionant no només refugis i aliments, sinó també suport emocional i recursos per ajudar-los a reconstruir les seves vides. Les entitats que es dediquen a ajudar i a acompanyar les persones sense sostre juguen un paper fonamental en aquesta lluita. Amb un compromís inquebrantable ofereixen serveis essencials com ara refugis, assistència mèdica, alimentació i roba, així com suport emocional i orientació per a la reinserció social. A més, treballen per conscienciar i educar la societat sobre aquesta problemàtica, fomentant la solidaritat i la comprensió. Aquestes entitats són un far d'esperança, sens dubte, per a moltes persones que es troben en situacions de desesperació, demostrant que amb la col·laboració de tots podem transformar vides i construir una societat més justa i igualitària.
Tots els diumenges, a un quart de nou del vespre, Àngels, amb Rafa Sanahuja.
Doncs bona tarda a tots i a totes. 11è capítol aquesta temporada aquí a Ràdio Estel del nostre programa de la tarda dels diumenges. Minuts per endavant, per parlar, per conèixer, per presentar persones i entitats que treballen per el tercer sector social, sempre amb aquest esperit de servei, de posar-se en marxa, d'ajudar als qui ho necessiten. Ja sabeu que aquest programa està impulsat per la Fundació Llegat Roca i Pi i que el fem amb el Joan Andreu Parra a la producció, David Morral al control tècnic i qui us parla, Rafa Sanahuja. Això és Àngels, la mirada social, la mirada real.
Àngels, tots els diumenges a un quart de nou del vespre a Ràdio Estel.
Doncs vinga, ens posem en marxa i us explico que Serveis Socials Barcelona ha celebrat els seus 10 anys de treball a l'atenció a persones en situació de sense llar perquè poguessin tenir una vida digna. Durant aquesta dècada, el Centre Residencial d'Inclusió Hort de la Vila ha acompanyat més de 2.000 persones en el camí cap a la vida autònoma. Per parlar d'aquests 10 anys d'aquesta entitat i també del seu moment actual, ja ens acompanya aquí a Ràdio Estel el Francesc Pous. Ell és director del Centre Residencial d'Inclusió Hort de la Vila. Moltes gràcies, Francesc, per estar amb nosaltres.
A vosaltres, per convidar-nos.
I benvingut, benvingut.
Gràcies.
Escolta una cosa, a veure, per començar, 10 anys, són molts anys, de treball. Quins han estat els principals èxits i també reptes que el Centre Residencial d'Inclusió Hort de la Vila ha afrontat en aquests 10 anys d'activitat?
Sí, són molts anys. Sí. Moltes persones que han passat per al recurs. Són 10 anys de l'aniversari del Centre Residencial d'Hort de la Vila i portem més de 40 anys en funcionament des de Sant Joan de Déu Serveis Socials.
Exacte, o sigui que encara més experiència, moltíssima.
Molts més programes d'atenció, sí.
Bueno, jo tinc 43, imagina't, des que jo tenia 3 anys que esteu treballant.
Doncs déu-n'hi-do, imagina't. Sí. I les persones que han passat per als recursos. Només clar, en 10 anys a Hort de la Vila han passat a prop de 2.000 persones. Són 2.000 vides que han pogut tenir l'honor d'acompanyar persones que ens han deixat entrar en la seva vida i que hem pogut fer un acompanyament no només social, sinó més proper d'humanitat, no? I això és un gran repte, és el repte que tenim diàriament de continuar acompanyant aquestes persones en el seu dia a dia i en les dificultats que es troben en una societat com la
clar,
que tenim.
Clar, perquè jo imagino, o sigui, que a part del repte que és buscar recursos, buscar personal, un dels grans reptes per a les persones sense sostre que tenen aquesta problemàtica que és dramàtica, veritablement, pel que jo he escoltat, per altres entrevistes que he fet, pel que he pogut copsar, un dels grans reptes és que ells es deixin acompanyar, veritablement, no? Costa una mica que això succeeixi.
No sempre, depèn de la situació, però tu pensa que les persones que es troben en una situació tan excloent com és trobar-se al carrer tenen unes vides que han sigut trencades, tenen uns somnis que no han pogut complir i no estem parlant d'un dia per l'altre. Això és una bossa, una motxilla que porten a sobre de molt de temps. De vegades, tornar a confiar en una persona, tornar a confiar en un sistema és molt, molt complicat. I per nosaltres això és vital. Nosaltres l'anomenem el vincle i és la principal eina de feina que fem servir. Per fer-ho hem de guanyar-nos aquesta confiança i ho fem sense fer una tasca d'acompanyament d'imposició, sinó que preguntem obertament a la persona què és el que vol, quins són els seus somnis i posem a partir d'aquí les eines que tinguem al nostre abast per poder assolir una part d'aquests somnis com a mínim.
Estem parlant de 40 anys d'història, 10 des d'aquest centre residencial d'inclusió de la Vila. Tu parlaves, i ho dèiem abans, 2.000 persones que heu pogut acompanyar. Clar, jo m'imagino que hi ha moltíssimes d'aquestes persones que han pogut refer la seva vida. És així, eh?
Tenim un percentatge d'èxit, li podríem dir, a l'abat. Més del 60% de les persones que passen per al recurs troben alguna alternativa. Nosaltres, en primer lloc, el que treballem són totes... intentem exhaurir totes les vies possibles, ja sigui la via laboral, que en el centre d'Hort de la Vila, pel perfil que tenim, no és la resposta més adient, potser, sí. Per tenir persones més grans de 50 anys, va, amb problemàtiques de salut física, salut mental afegida, llavors la inserció laboral en aquests casos es fa una mica més complexa, és possible, però és més complexa. Va. Llavors treballem també alternatives a nivell de trobar alguna font d'ingressos, ajudes econòmiques, etc. Ho aconseguim en un alt percentatge, per exemple, aquest any hem aconseguit que pràcticament totes les persones que han sortit d'Hort de la Vila, un 90%, tinguin algun tipus d'ajuda econòmica, algun tipus de finançament econòmic per poder sostenir la seva vida, ja sigui rentes de la seva feina, renta garantida, el que sigui. I després, aquest 60% que et comentava, que troben alguna alternativa a nivell residencial, o sigui, que no retornen a carrer o no retornen a serveis socials de la xarxa d'atenció a persones sense llar.
Em sembla un percentatge molt respectable. Eh?
Sí. Sí, estem contents.
La veritat és que sí. Escolta, ara entrem en projectes i metodologies que utilitzeu, que també ens interessa. Però, clar, 10 anys... La pregunta que a mi em venia al cap és... clar, 10 anys de vida d'aquest centre... Esteu fent el mateix ara que fa 10 anys? O com ha evolucionat aquesta data? Com ha evolucionat una mica?
Hem canviat molt. En 10 anys hem canviat molt. I a més, Sant Joan de Déu Serveis Socials, jo crec que si ens caracteritza alguna cosa és el canvi. Ens agrada el canvi i el canvi constant. Nosaltres vam començar, quan es va obrir Hort de la Vila, encara teníem una mica el concepte del que abans s'anomenava albergue, que eren aquestes habitacions, centres amb habitacions més compartides, amb espais de poca autogestió, etc. A partir de l'obertura d'Hort de la Vila i un altre centre que tenim, que és el de Creu dels Molers, vam fer un canvi cap a centre residencial d'inclusió, que són els CRI. Aquests CRI ja tenen habitacions individuals, treballem més amb espais molt més dignes per poder assolir o per poder aconseguir que la persona es trobi més còmoda, es trobi amb més confiança, amb més seguretat i poder treballar sota el concepte de dignitat. I això sí que ens permet treballar sota el concepte de model d'atenció centrat en la persona. Llavors, hem canviat en aquests 10 anys, a part de tenir habitacions individuals, hem canviat molt també els espais d'autogestió. Abans teníem serveis que ja venien donats amb uns horaris, amb una gestió d'algun professional.
Serveis d'autogestió, què és exactament?
Això, teníem uns serveis que abans funcionàvem en presència de professionals, amb uns horaris, com per exemple bugaderia, com per exemple el servei de Rober. Ara tot això ho hem tret i hem deixat que siguin serveis d'autogestió. El que abans era una bugaderia externa, ara són rentadores en el propi centre on la persona va a posar la seva rentadora. I si no sap posar-la, l'acompanyem per poder posar-la. Llavors, aquests espais potencien encara més la capacitació de les persones i que siguin més autònomes.
Pues sí que heu canviat, evidentment. Sí. I m'has ajudat a veure-ho clar, perquè jo m'ho preguntava. Teniu un projecte que es diu Hort de la Vila 2.0, és així?
Correcte.
En què consisteix?
Mira, consisteix en aquesta mateixa filosofia de fer canvis. Si vam fer el canvi d'albergue cap a centre residencial d'inclusió, ara volem fer un canvi cap a Hort de la Vila 2.0. I això el que implica és que si ara tenim habitacions individuals i espais d'autogestió, però pensem que encara no donem totes les oportunitats de participació a les persones i, per tant, no tenen tota l'autonomia possible, el que volem fer és una reforma, de moment serà parcial, però volem que sigui integral de tot el recurs Hort de la Vila, que és un centre molt gran, i transformar les habitacions en apartaments de 25 metres quadrats, amb cuina, amb bany i amb habitació pròpia.
Un piset.
Llavors serà un piset. Llavors aquí sí que la persona podrà ser totalment autònoma i poder decidir sobre la seva vida diària com vulgui.
Això és molt ambiciós.
Totalment ambiciós, sí. Sí. És un repte, és un dels grans reptes. Nosaltres ara hem aconseguit...
És a dir, perdona, és que la paraula ambiciós avui en dia, com sona una mica, és molt ambiciós en el sentit de... de pensar veritablement en que aquella persona que està gaudint o disfrutant o refent la seva vida pugui sentir-se persona veritablement.
Totalment. No, no, i estic d'acord en que el concepte ambiciós li encaixa, perquè requereix un canvi a nivell de metodologia, d'un canvi d'infraestructura brutal, d'una financiació també molt gran.
Mira, és que estava pensant, d'on traieu les peles?
Doncs això, al final del projecte vam fer un estudi durant uns anys i ho vam presentar en aquesta oportunitat que teníem de finançament europeu, o sigui, els fons Next Generation.
Next Generation, escolta, i això està funcionant o què?
Sí, nosaltres amb aquest projecte hem rebut part de la financiació per poder fer aquest projecte de transformació i hem començat les obres fa 2 setmanes.
Me n'alegro molt perquè al final tinc la sensació que els Next Generation són com els Reis Mags, una cosa que no se sap si són reals o no són reals.
Nosaltres vam fer la llista, no ens van portar totes les coses de la llista, però sí que ens ha portat algunes coses molt importants.
Doncs és una gran, i em sembla un projecte ambiciós i meravellós. I escolta, tinc aquí un altre concepte, clar, jo deixo que tu m'expliquis a veure en què consisteix. Housing First.
El Housing First és un model que encara se li diu pioner, però ja porta uns anyets a Barcelona. Sí. Nosaltres vam tenir l'oportunitat de poder gestionar un dels lots que van sortir a la ciutat. Van sortir 2 lots de 25 places cadascuna. Mm-hmm. Nosaltres portàvem un. Mm-hmm. I jo crec que va ser una nova metodologia que va arribar des d'Europa que va revolucionar el sistema d'atenció a les persones sense llar aquí a Barcelona, mm-hmm. especialment. I ara, després, jo crec que ja s'ha anat extenent per tot Espanya. Això. Però el canvi substancial, jo diria, per explicar-ho molt reduïdament, és que aquesta metodologia el que fa és que li dona l'habitatge en primer lloc a la persona sense cap tipus de condicionament. No hi ha normatives, no hi ha cap tipus d'acord.
D'entrada, aquí tens l'habitatge.
Sí, el teu dret és un habitatge, que en principi és el dret de tots, i hauria de ser així.
Sí, sí.
Doncs aquest programa el que intenta garantir és això. Només demana a la persona que hi hagi una correcta convivència amb la resta de veïnatge i que hi hagi una correcta autoconservació del que és la vivenda.
Que la cuidi,
no?
Vamos, que la cuidi.
Ni foc, sí, ni coses d'aquestes. No? Això, són els 2 condicionants que hi ha. Per la resta, no hi ha aquest model a escala com tenim la resta de metodologies. I això ens va arribar per revolucionar una miqueta el com estàvem atenent la resta de metodologies o de recursos i ens ha ajudat a tenir una mirada molt més flexibilitzadora que s'acosta més a aquest model d'atenció centrat en la persona que no pas als anteriors models.
Escolta, Francesc, sou molt potents.
Bueno, intentem ser-ho. Ho hem de fer perquè tenim una responsabilitat molt gran, sí.
No, és que estic una mica en estat de xoc perquè, clar, no sé, la meva sensació és que de vegades les persones que tracten amb les persones sense llar, amb lo bàsic ja es donen, i és cert que no, que les coses més bàsiques és el primer que s'ha de fer, i mica en mica. Però, clar, vosaltres esteu parlant de pisets, de no condicions, de, bueno, de donar-li a la persona la dignitat fins a aquest punt, i em sembla una mirada ambiciosa però molt bella. És que és veritat, és el que esteu fent, no?
Realment també és intentar garantir que les persones a les que atenem tinguin els seus drets. No són ciutadans de segona, són ciutadans igual que tots i han de tenir drets a una atenció que sigui digna, a una atenció que sigui de qualitat. Això implica que doncs, si la dificultat que hi ha en el territori és a nivell d'accés a l'habitatge, perquè realment ja, si fa uns anys parlàvem de la dificultat era l'accés al mercat laboral, ara això ja no és real. Tenim gent que treballa en unes condicions precàries que no poden fer front al pagament d'un lloguer. Això és una realitat que està molt estesa.
Sí, sí. Llavors, i si pagues el lloguer, no pagues altres coses.
Correcte. Correcte. Llavors, clar, has de prioritzar, no? I tenim persones que han de prioritzar salut o tenim persones que han de prioritzar altres membres de la seva família i no poden assumir-ho tot. Llavors, ens trobem en aquesta situació d'exclusió.
Aliances amb institucions. Com també ho tenim, això?
Això és molt important. Pensa que, pel mateix motiu que t'estic dient, si volem oferir un servei de qualitat, si volem oferir i atendre aquesta gran responsabilitat que tenim d'atendre a les persones que es troben en una situació tan complexa, no ho podem fer sols. Això no té cap tipus de sentit. Potser abans, fa molts anys, hi havia una atenció més disgregada, per així dir-ho, sí. Però ara cada cop més treballem en xarxa. I aquest treball en xarxa implica que ens hem d'aliar amb altres entitats o amb altres institucions com Càritas, com Fundació Mambré, com Formació i Treball, doncs, perquè cadascú té la seva àrea d'experiència, d'expertesa, i doncs, bueno, nosaltres fem molt bé alguna cosa i ells fan molt bé una altra, doncs ajuntem-nos i farem una millor atenció a la persona.
La Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament, què? Els tirem una mica de les orelles o s'estan portant?
No, s'estan portant.
Ah,
sí.
Escolta, aquí també és una alegria.
Sí. Pensa que som part, per exemple, dels aliats. Nosaltres treballem conjuntament com a servei. Som un servei públic, som un servei d'origen privat, però oferim un servei concertat gràcies a l'Ajuntament de Barcelona, que ens contracta també. I a part d'això, els tenim com aliats tant a Generalitat com a Ajuntament dintre del projecte d'Hort de la Vila 2.0. Per això no els hi podria criticar.
No, ara
seria superpolite.
Hem d'estar a bé i s'estan portant de categoria. Super fantàstic. Bé. Escolta, tu ara tu em deies, estem en constant canvi, ens ho has deixat molt clar. Ja teniu alguna coseta al cap per encara donar un pas més o no? O ara esteu centrats en aquests projectes que hem esmentat?
De moment, ara, el projecte que tenim d'Hort de la Vila és el que ens està agafant tota l'energia. Ja. Hem començat obres ara. Hem hagut de fer alguna petita obra menor prèvia a aquestes obres grans i ara el que volem aconseguir durant aquest any, que ja tindrem un any d'obres, que déu-n'hi-do, és conviure, perquè les persones hi continuen visquent el recurs, i és conviure amb aquestes obres sense que no parem bojos. Llavors, el nostre objectiu ara és que tot estigui bé i continuï funcionant.
Ànims perquè sona a caos, però estic convençut que amb aquest ànim que tu transmets, que és un bon rotllo total i una molta rauja, anirà molt bé. La gent del barri com conviu amb les vostres activitats? Esteu molt bé, esteu integrats?
Sí, jo crec que passen dues coses. Clar, nosaltres estem a un barri com Sarrià, que és un barri potent.
Bueno, a per diagonal.
Clar, llavors, amb això també passem que passa d'alguna forma desapercebut una mica, Hort de la Vila, passa desapercebut. És un centre molt, molt gran, amb uns patis molt grans i uns jardins, i llavors no es nota gaire la vida. No fem un gran impacte, no fem molt de soroll al barri. Però, com sí que ens agrada fer una miqueta de soroll, anem obrint portes i anem convidant el barri a que entri. Llavors, sí que crec que tenim un impacte positiu perquè cada cop ens coneixen més i es sorprenen de la vida que hi ha dins, perquè hi viuen 116 persones i treballen 60 persones més per allà, i déu-n'hi-do l'impacte, jo crec que és molt bo.
Per acabar, ja t'he dit al principi, abans d'entrar, que això vola i tenim el temps que tenim, però ha estat un gust de conversar a tu abans o ara, que m'ha semblat fantàstic la vostra tasca i com ho transmets. Com poden els nostres oients contribuir a donar suport i fer front a aquesta problemàtica i a totes les vostres activitats? Fem una crida, si algú vol interessar-se o col·laborar d'alguna manera.
Les col·laboracions són senzilles. Poden ser voluntaris o voluntàries de Sant Joan de Déu Serveis Socials. Això es poden adreçar a les nostres webs i allà està tota la informació. És molt fàcil, és molt senzill. I jo crec que per fer alguna mirada una mica més constructiva o una mica més pedagògica, hi ha una temàtica, una qüestió, que és quan ens trobem algú que es troba al carrer, l'invisibilitzem. Fem com que no existeix.
Exacte.
Podem dir un hola, podem dir un bon dia, podem dir un adeu, i amb això ja fem molt.
Escolta, Francesc Pous, director del Centre Residencial d'Inclusió Hort de la Vila, aquestes tasques fantàstiques, aquests projectes meravellosos, aquesta mirada ambiciosa en el millor dels sentits. Moltes gràcies per venir a Ràdio Estel i presentar-vos les vostres activitats i el vostre projecte, que ja té tanta vida, però que estic segur que tindrà molta més i molt més recorregut. Tant de bo algun dia les persones que ho necessiten siguin molt poques o gairebé cap, perquè així també podeu dedicar-vos a altres coses i serà molt bona senyal com a societat. De moment, si sóc sincer, sou molt necessaris encara.
Tant de bo arribés el moment, tant de bo. Gràcies a vosaltres.
Gràcies, Francesc.
Los expulsados, los excluidos, los explotados, los exhibidos, los no explicados, los extinguidos, los no explorados, los exprimidos, los penetrados, los perseguidos, los postergados y los perdidos, los pateados, prostituidos, los persignados y los prohibidos. Las amarradas y adormecidas, las tapes...
Pedro Guerra és l'autor d'aquest tema que amb ritmes alegres parla d'allò que tenen a dir les persones més vulnerables i vulnerades també de la nostra societat, com ara, per exemple, les persones sense llar. Tenen molt a dir i, per sort, comptem amb l'ajuda de persones com les que us hem presentat avui per portar-los endavant i per fer-los un cop de mà de manera integral. Amb ell, amb Pedro Guerra i amb totes aquestes idees, us deixem i tanquem aquest capítol d'Àngels. Ja sabeu, la mirada social, la mirada real. Passeu bona setmana. Adéu-siau.
Los desollados, los deprimidos, los descalzados, los divididos, los derrotados, desatendidos, los derramados, los detenidos, los anegados, los abducidos, abaratados y no atendidos, los no apañados, los adheridos, anestesiados y no asumidos. Algo dirán, 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 algo dirán, dirán, algo dirán, 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 algo dirán, algo dirán, 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 algo dirán, dirán. Algo dirán, 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 algo dirán.
Àngels, un programa de la Fundació Llegat Roca i Pi.
Las ignoradas, las invadidas, las iletradas, las inhibidas, las incendiadas, las impedidas, las infectadas, las influidas, las desechadas, desinstruidas, despilfarradas y decaídas, desenraizadas y descosidas, desesperadas y desnutridas. Algo dirán, 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 algo dirán, dirán, algo dirán, 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 algo dirán, algo dirán, 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 algo dirán, dirán. Algo dirán, 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 algo dirán. Algo dirán, 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 algo dirán, dirán. Algo dirán, 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 algo dirán. Algo dirán, 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 algo dirán, dirán. Algo dirán, 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 algo dirán.
Àngels,
un podcast de Ràdio Estat
amb el suport de la Fundació Llegat Roca i Pi.